Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots. Sigueu benvinguts a Magnificat, on, com sabeu, tots els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí us proposem obres de compositors clàssics. Avui, com cada diumenge, us proposem una variació en dues versions ben diferents. Iniciarem així el nostre camí per les músiques amb una mica de jazz, executant la desena variació, una gavota, de les Goldberg. I després escoltarem la versió al clavicèmbal. A la nostra partitura d'avui us presentarem un llibre escrit per Maria Susana Azzi i Simon Collier sobre la vida i la música de qui va ser un compositor polèmic, Astor Piazzolla. Continuarem fins al final del programa, on avui us proposem un concert romàntic per a piano i orquestra. Aquest concert és el número 4 en fa menor, Opus 82 de Franz Xaver Svarbenka. Així, us convidem, comencem a sentir la nostra Goldberg d'avui. Com cada diumenge, comencem amb la versió jazzística i, en aquest cas, de la desena de les variacions Goldberg, i després passarem a la considerada versió original de l'obra. Acabem d'escoltar la desena variació Goldberg en la versió jazzística del Jacques Lussier Trio. Tan sols un aperitiu que esperem que hagueu gaudit, que ens introdueix a la perfecció per escoltar-ne ara l'original, escrita pel gran arquitecte de la música que va ser Johann Sebastian Bach. La desena de les Goldberg és una gavota i té la particularitat de ser la primera de les variacions que Bach va batejar amb un títol, el de Fugueta. La gavota era una dansa del Renaixement d'origen francès, concretament dels Alts Alps, la capital de la qual era la ciutat de Gap, del Gap, on els seus habitants són anomenats gavots. La dansa originalment de compàs de tres temps i desplaçaments amb petits salts, més tard va evolucionar i s'introduir als ballets i a les òperes de Lully i de Rameau com una mena de contradansa. Va prendre una forma instrumental d'importància per a grups de cambra i de manera especial per a clavicèmbal, sense perdre, però, la textura i la senzillesa rítmica i formal. Thank you. I després de sentir la desena variació Goldberg amb les mans de Keith Jarrett, una de les poques amb títol, passem a la nostra partitura d'aquest diumenge.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitures, la música parlada.
Avui tenim a les nostres mans una de les millors edicions de les moltes que s'han fet de la biografia d'Astor Piazzolla. El llibre Astor Piazzolla, su vida i su música, de Maria Susanna Azzi i de Simon Collier, capta la vida plena de matisos d'aquest músic extraordinari, un visionari que va guanyar fama internacional mentre es valutava el panorama més ortodox del tango argentí, amb polèmiques amargants en el seu propi país. La biografia d'Astor Piazzolla segueix pas a pas els primers anys de la seva vida, des de que va néixer a Mar del Plata el 1921 fins a la seva infantesa i adolescència a l'agitat barri de Manhattan, Lower East Side, on va aprendre a tocar el bandoneó i a estimar la música clàssica i el jazz. Als 15 anys, després d'estudiar piano amb l'il·lustre compositor rus Serge Rachmaninoff, torna amb la seva família a l'Argentina, on comença a actuar amb alguns grups. Allà aconsegueix fer realitat un dels seus somnis, ingressar com a bandoneista en una de les grans orquestres d'aquells anys, la d'Aníbal Troilo Pichuco, un dels millors intèrprets de bandoneó i inspiradors de Piazzolla. El llibre també repassa moments tensos de la vida del compositor i músic, com els que van tenir lloc en l'ambient porteño, quan es va desencadenar una veritable guerra entre els piazzolistes i els antipiazzolistes, i l'exili a Europa, on finalment guanyaria una enorme popularitat i un reconeixement que pocs anys després es va estendre als Estats Units i al Japó. Piazzolla va trobar al seu propi país grans resistències pel seu nou tango. Els ortodoxos dels anys 50 i 60 es resistien a acceptar l'estil que practicava el compositor argentí. Allò, deien, no era tango. Piazzolla, però, el responia sempre amb una nova definició. És música contemporània de Buenos Aires. I és que pels seus seguidors i pels que van gaudir de la seva música, l'estil de Piazzolla representava molt millor el ritme crispat i alhora melancòlic de la capital argentina, convertida en una gran metròpolis. Inicia així la seva revolució solitària, guanyant-se l'eterna enemistat dels tanguers ortodoxes i havent de suportar el boicot generalitzat d'inclús els segells discogràfics. Després de la mort de Piazzolla, el 1992, la seva influència mundial va créixer a passos gegantins. Monstres del jazz com Gary Barton i Aldi Meola i músics clàssics com Yo-Yo Ma, un dels millors cellistes de l'actualitat, que precisament ha fet el pròleg del llibre, Emmanuel Axe, Gidon Kremer i Daniel Barenboim, han gravat discos amb la música de Piazzolla que avui en dia s'escolten en concerts d'arreu del planeta. El llibre Astor Piazzolla, su vida i su música, és publicat per l'editorial El Ateneo l'any 2002 i el podeu trobar al preu de 18 euros.
Al Magnificat d'avui us volem donar a conèixer, com fem cada diumenge, les grans obres de cèlebres pianistes del passat, però que pel motiu que fos varen quedar oblidades, elles i els seus autors. En aquest nou passeig per l'època romàntica que farem avui, veurem com l'instrument rei del període romàntic, el piano, va inspirar moltíssims compositors, un d'ells el nostre protagonista d'avui, Franz Schwerbinka. Aquest polonès, nascut el 1850, va ser una de les figures musicals més apreciades a finals del segle XIX i a primers del segle XX. Altres grans i coneguts compositors, pianistes i directors admiraven la seva música, com és el cas de Liszt, de Tchaikovsky, de Mahler, de Brahms, Busoni i Richter, per exemple. Va ser un gran autodidacta com a pianista, fins que la seva família es va traslladar a Berlín el 1865 i allà va apuntar-se a l'acadèmia creada pel cèlebre compositor Theodor Kullak, de qui va rebre classes. Amb tot, va fer tals progressos que aviat, en acabar els seus estudis, ja el varen fitxar a l'equip de l'acadèmia de Kullak, als 18 anys o més. Un any més tard feia la seva primera actuació davant del públic, a Berlín, tocant el concert per a piano en re menor de Mendelssohn. Encara que durant algunes èpoques va deixar la seva tasca pedagògica, primer pel servei militar i després per aprofundir en la carrera com a virtuós fent gires, va dedicar-se intensament a l'ensenyament musical al llarg de tota la seva vida. Als 31 anys obria el seu propi conservatori a Berlín, que va arribar a tenir 62 mestres i un miler d'estudiants. 10 anys més tard obre una altra acadèmia a Nova York. Com a intèrpret, Cervenka va tenir una rica i exitosa carrera que va durar ben bé 50 anys. Avui, aquest compositor és recordat, quan ho és, malauradament, per una obra que va escriure en 1869, la dansa polonesa en mi bemoll menor, opus 3, número 1, una composició que va obrir portes al jove músic i va causar l'admiració de grans, com dèiem abans, com Liszt, Mahler o Tchaikovsky. Cervenka també era convidat a tocar per la reialesa i el rei Carol I de Romania el va condecorar amb la creu de la seva corona. El concert que sentirem avui per piano va interpretar-se per primera vegada el 1908 a la Beethoven Saal a Berlín. El solista era un alumne de Cervenka i dirigia el mateix compositor. Si anem als diaris de l'època, trobem que el corresponsal de la London Musical Times parlava així d'aquesta obra en la seva crònica. El hall era ple de gom a gom, amb una audiència que, sense exagerar, incloïa gairebé cada pianista, fos virtuós, mestre o estudiant, que hi havia aleshores a Berlín. L'obra, continuava dient el crític, va ser rebuda amb enorme entusiasme i segur que serà la preferida dels pianistes capaços de fer justícia a les seves enormes dificultats, ja que representa un autèntic concert de lluïment pels virtuosos. Sentim, doncs, els quatre moviments, Allegro patético, Intermezzo allegro molto tranquillo, el tercer moviment, Lento mesto, i el quart i últim moviment, Allegro con fuoco, del concert per a piano número 4, en fa menor, opus 82, de Franz Xaver Cervenka, amb Stephen Hout al piano i la City of Birmingham Symphony Orchestra, dirigits per Lauren Foster.
Thank you. Thank you.
Desitgem que hagueu gaudit de la música i esperem retrobar-nos amb tots vosaltres el proper dissabte o diumenge a la mateixa hora, al 90.2 de l'FM a Ràdio Vilafranca. Bon dia. Thank you.